Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Ja és dijous, dia 11 de gener. Abde Damar ja s'ha entrenat avui. Raúl Baena ha complert els 6 partits de sanció i, després d'estar inèdit en el que portem de curs, està a disposició d'Òscar Cano pel Cornellà Sabadell de diumenge. I Carles Salvador, a qui de seguida escoltarem, farà les seves primeres declaracions com a arlequinat, fa dies que ja té la fitxa disponible i pot ser la tercera de les novetats al centre d'esports. No dic que els tres vagin d'inici ni molt menys, eh? De fet, això serà Cano, en tot cas, qui ho decidirà, i no fa pinta. Però si fins ara, en aquest primer mes llarg del Granadí a Sabadell, aquest tastet de 5 partits, havíem tingut la sensació moltes vegades que quan es girava cap a la banqueta durant els partits no tenia massa fons d'armari on triar, ara aquesta sensació és que la rotació pot ser força més àmplia. I encara faltaria gent que ha demostrat tenir espai, com Sander Ballero, que la setmana que ve podria començar ja a fer coses amb el grup. Falten peces per arribar també, peces que han de ser importants, un lateral dret i un central, sobretot, però altres posicions ja han anat vestint-se, ja van agafant coloret. Al davant, per exemple, un perfil diferent al que tenia fins ara el Sabadell, amb Abde, al mig algú per rotar i amb un perfil més tot terreny com Salvador. A poc, Cano té cada vegada més on triar. Una bona notícia.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Beatriz Aguilar, un dia més al control de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Avui tenim un Barça-Osasuna a semifinals de la Supercopa d'Espanya a les 8 a Riad, a l'Aràbia Saudita. Ahir el Real Madrid va guanyar 5-3 l'Atlético a la pròrroga, en un autèntic partidàs. El Sevilla ha presentat a Goumé, el migcampista francès d'origen camerunès que arriba cedit per part de l'Inter de Milà. Marta Torrejón pateix un esquinç al turmell i se suma a Mapi, a Jana i a Rolfo, que també són baixa a la línia defensiva del Barça femení. En tennis, Richard Gasquet serà el primer rival de Carlos Alcaraz a l'Obert d'Austràlia. En bàsquet, l'Espar Unigirona comença l'eliminatòria catalana dels vuitens de l'Eurocup amb avantatge, ahir triomf gironí en el partit d'anada a la Seu d'Urgell, 52-68, a l'Eurolliga masculina Colina, Barça 86, Olympiacos 78 i, per últim, a l'Eurocup, sisena victòria seguida de la penya, ahir 90-96, Hamburg. Hem repassat el menú del dia fora de casa, també ho fem aquí a l'Hotel Suís.
A la recepció.
Escoltarem la roda de premsa de presentació de Carles Salvador d'aquí a 8 minuts, també Eudald Vergés, un exarlequinat al Cornellà, s'acomiadarà Guillem Naranjo. Parlarem de les semifinals de l'Europeu de waterpolo femení que juguen avui i de l'homenatge al Cercle Campió de Catalunya o, per exemple, també de futbol sala, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
El rival precisament d'aquesta setmana del Sabadell, el Cornellà, reforça amb l'arribada de Robert Simón, fins ara al Nàstic. Per contra, es baixa Mamor Nian, que s'acomiada després d'un any i mig i 6 gols en 41 partits. L'atacant fitxa pel Melilla. L'exarlequinat Juan Delgado ha rescindit amb l'Arenteiro de mutu acord per les dues parts. Guillem Rodríguez, del Den Haag neerlandès, al Rayo Majadahonda fins a finals de temporada. I a l'altre grup, el Linares de Miguel de Ita, ha signat Ángel Martínez. Res a veure, òbviament, amb el tècnic i excapità del Sabadell. L'última etapa del barceloní era a Singapur, també ha estat a Brunei, a Grècia o a Romania, a més del Reus a segona A, entre d'altres. I acabem amb una deliciosa estadística de Pedro González a Twitter. El primer gol de l'any al Deportivo de la Coruña. Si agafem el del 2023 i el del 2024, els dos van ser a Riazor, fins aquí normal, els dos amb un partit que arrencava a les 7 del vespre, bé, els dos a la jornada 18, comença a complicar-se el tema, els dos de Lucas Pérez, els dos amb doblet en aquell partit de Lucas Pérez, els dos regatejant el porter i els dos amb assistència del 10 de l'equip. En un cas era Soriano, en l'altre Yeremay.
La notícia curiosa.
D'entrada, una xifra, 53.586, el rècord del món d'afluència de públic en un partit d'handbol. Es va donar ahir en l'estrena de l'Europeu a l'Alemanya-Suïssa. I de l'altra, l'hem vist a Post-United, escàndol a Gabon. Gelor Kanga Kaku, migcampista de l'Estrella Roja i de la selecció gabonesa, diu haver nascut l'any 90 i la seva mare va morir el 86. La Confederació Africana l'ha cridat ja a declarar, investigat per suposada falsificació d'identitat.
De quin partit no estarem pendents?
Del Santa Lucía, Marça, a 9:15, FA Trophy maltès, el Marça, per cert, amb un escut idèntic al del Barça.
I a les xarxes socials?
Una foto a les xarxes socials del Centre d'Esports, vells coneguts, primer va ser rival, ara és arlequinat, i la imatge és de l'ara jugador del Racing de Ferrol, Ever Pena, al Centre d'Esports, pressionat per Abde, aleshores jugador de l'Atlético de Madrid B, i ara el conjunt sabadellenc. Per cert, com a curiositat, de fons apareix el balear Mateo Busquets Ferrer, l'àrbitre aquell dia al Nou Mirador, als quarts de final del play-off, actualment col·legiat de primera divisió.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dos exarlequinats, Manu Redondo i Joseba Muguruza.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va! De cap cap a la nova Creu Alta, allà tenim el Sergi Garcés. S'està fent un fart aquesta setmana d'anar-hi. Ahir teníem roda de premsa de Carlos Beitia. Avui es presenta Carles Salvador, el castellonenc, com a futbolista del Sabadell. Si fa no fa, una setmana després de confirmar-se la seva arribada, cedit per part del Club Deportivo Castellón, el primer dels fitxatges en aquest mercat d'hivern que ha de ser tan prolífic pel conjunt arlequinat. Sergi Garcés, què tal? Com està el pati per aquí?
Bona tarda.
On ha entrenat l'equip per ser avui la nova Creu Alta, no?
Sí, aquí, a l'estadi de la nova Creu Alta, en aquest mateix escenari on ens trobem esperant aquesta roda de premsa de presentació oficial de Carles Salvador.
I com va el tema per aquí?
Doncs mira, ara l'entreteniment és el nostre company, el Roger Benet, amb una pilota. Pots imaginar-te l'espectacle. És tot el que hi ha, perquè molta calma, anem a dir-ho així. De fet, ha acabat l'entrenament dels homes d'Òscar Cano ja fa un bon grapat de minuts. I m'atreviria a dir que queda, doncs, Carles Salvador i algun altre que s'hagi quedat aquí fent una miqueta de gimnàs després de la sessió preparatòria, perquè la majoria ja han marxat cap a casa.
Sí, l'espectacle de Roger Benet amb una pilota és un espectacle de tot menys futbolístic.
Sí, sí, sí. Espectacle en un sentit molt negatiu de la paraula.
Recupera peces, efectius, enguanya de nous Òscar Cano pel partit contra el Cornellà, ja eren de sobres coneguts, però avui que escoltem a Carles Salvador aprofitem per recordar una miqueta novetats que poden haver-hi aquesta temporada a Palamós, i dic aquesta temporada en general, Salvador i Abde com a nous reforços que ja haurien d'estar a disposició del granadí, i Raúl Baena, que com dèiem està inèdit, no ha jugat ni un sol minut i que ja ha complert els famosos 6 partits de sanció, per tant, tindrà on més, molt més on triar el tècnic arlequinat.
Sí, ens havíem acostumat a que les convocatòries del Sabadell no es completaven, sempre quedava alguna, un parell, fins i tot en alguna ocasió 3 i 4 vacants, per allò de les baixes, les absències, fins i tot amb algun reforç del filial, i tot i així no aconseguíem un... I ara, mica en mica, jo m'atreviria a dir que gairebé és segur que podrà, en aquest cas, completar convocatòria a Òscar Cano, perquè, com estàs comentant, potser el dubte més important ara mateix és el de... més pels dies, pels pocs dies, que no pas perquè no vingui en forma, que és el cas d'Abde, però la resta, fins i tot el jugador de Nador, podrien estar en aquest autocar que ha de sortir el mateix diumenge a camí de Palamós per afrontar aquesta última jornada de la primera volta davant la Unió Esportiva Cornellà.
Mira, estava repassant a Twitter, per exemple, el Cornellà acaba de fer una piulada amb Robert Simón, aquí parlant, precisament.
Soy Robert Simón. Hoy he hecho mi primer entreno con el Cornellà y estoy muy contento de estar aquí. Vamos todos juntos a por una gran segunda vuelta. Vamos.
Cara nova, també, al Cornellà.
Que ho deixin per la segona volta, llavors.
És veritat, és l'últim partit de la primera, aquest.
Sí, sí, per això dic que una segona volta no els hi desitjo res dolent, però si volen acabar malament la primera, tampoc ens farien un lleig.
Després passarem per allà, s'ha entrenat el municipal, aquestes curiositats que té el Cornellà, que entrena sobre gespa artificial al seu estadi, però no pot jugar-hi, i per tant alterna la Dani Jarque de Sant Adrià amb el municipal Palamós-Costa Brava, que és el que visitarem aquesta setmana. Per cert, no sé si hi ha xifra o no d'actualitzada d'entrades venudes per aquest partit de l'afició arlequinada.
No t'ho he preguntat, t'ho podem preguntar d'aquí una estona, de cara a un cop acabi la presentació oficial de Carles Salvador, però no t'ho he preguntat. Hem estat avui més aviat xerrant amb els jugadors que anaven marxant, i en algun cas, doncs això, el fet de veure, per exemple, per aquí a Abde, hem vist també a Raúl Baena com a noms propis, a més dels lesionats Javi Gómez, ahir estava d'aniversari, en el cas de Pablo Monroy també l'hem vist que marxava avui a una de les revisions rutinàries que té el jugador castellonenc. Bé, una mica parlant i saludant i tastant a veure com es troben en aquestes ja últimes hores, últims dies previs al partit contra el Cornellà. Hem de recordar, però, que al Sabadell li queden encara dues sessions preparatòries. La de demà, que serà una mica el precedent o la prèvia abans de la roda de premsa habitual dels divendres d'Òscar Cano, i encara dissabte, en aquest mateix estadi de la Nova Creu Alta, faran aquesta darrera sessió preparatòria abans d'aquest últim partit de la primera volta, aquesta 19a jornada, en la qual el Sabadell, entre d'altres reptes, Adri, busca el de sumar la primera victòria a domicili. Una de les dades que hem anat repetint a les últimes hores, no ha guanyat encara el Sabadell aquest any fora de l'estadi. Esperem que amb l'arribada del 2024 es trenqui també aquesta dinàmica i l'equip també comenci a mostrar-se fiable lluny del temple.
Un quart de dues, per tant, avui no serem puntuals, eh?
Estava tot a punt, eh? Jo crec que és una qüestió de que hem vist per aquí reunit el cos tècnic, a Òscar Cano i Elias Martí, amb el director esportiu Carlos Rosende, segurament parlant d'aquest mercat d'hivern, d'aquest mercat de fitxatges, de futuribles i d'operacions que té en marxa el Centre d'Esports Sabadell, i em sembla que és aquesta la circumstància que ha pogut fer endarrerir, però els teníem reunits a peu de gespa tots tres, i per tant en un principi anàvem fins i tot en previsió d'haver començat una miqueta abans, però com dius ara ja la cosa s'ha anat una mica més enllà de l'hora.
Recordem que avui estan convocats en aquesta roda de premsa el propi Salvador i Carlos Rosende, per tant serà un bon dia també per escoltar el gallec, a veure com està el panorama, perquè encara té feina per davant, tot i les 5 operacions, 3 de sortida i 2 d'arribada, que ja comentàvem ahir. Vinga, va, comença la roda de premsa.
Vestit de curt, amb l'equipació oficial del Centre d'Esport Sabadell i acompanyat en aquest cas de Carlos Rosende. Ja els tenim aquí. Carles i Carlos, avui la circumstància, un com dic, amb la samarreta ja per ser personalitzada, eh? Carles a l'esquena i 18, el número que lluirà, heredant en aquest cas el de Biel Ferrés, sens dubte, a poc que se li doni bé, ha de tenir molt més recorregut que no pas el que ha tingut fins ara aquest número aquesta temporada. Moment pels fotògrafs, i ja tenim també el jugador castellonenc assegut a taula esperant perquè Carlos Rosende prengui paraula, i escoltem el director esportiu del Centre Esport Sabadell. Vinga, de seguida, càmeres al costat, i vinga, som-hi.
Com a nou jugador del Centre Esport Sabadell, comencem una breu intervenció de Carlos Rosende i després
de... Començarà parlant Carlos Rosende.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenido a Carles también. Por mi parte, sobre todo a agradecerle a él personalmente el interés en embarcarse en este proyecto. Ha demostrado desde el minuto uno mucha ilusión por venir aquí, aportar su experiencia, su liderazgo. Bueno, Carles es un jugador con una trayectoria muy contrastada, que yo creo que va a ayudarnos en esas cosas que probablemente nos faltaban en la plantilla. De un jugador en el centro del campo que nos va a dar ese equilibrio, esa experiencia y ese saber estar para afrontar una situación delicada como es la nuestra. Por lo tanto, pues esperemos que sea el principio de algo muy bonito, que lo podamos disfrutar todos, y a partir de ahí pues todo vuestro, ¿no? Carles.
Doncs la paraula per Carles Salvador, no sé si dirà alguna cosa, anirem directament, anem a les preguntes. Sí, Carles, bona tarda, benvingut. El primer que et vull preguntar és com, això que diu Carlos Rosende, com algú es deixa, en el bon sentit de la paraula, enganyar en una situació tan complicada, ara parlant seriosament, com la que està vivint el Centre Esport Sabadell, que t'ha portat, en aquest cas, tirant de tòpic, a acceptar l'oferta de venir.
No, bueno, al final està clar que és una situació que no és agradable per a ningú, no? Estar ahí baix, però bueno, tenim tota la segona volta, no? Encara hi ha temps de sobre per a millorar i per a encertar també, no? En aquest mercat i jo crec que l'equip té qualitat de sobre, no? És cert que ens falten algunes cosetes i alguns detallets, però jo crec que estem en el camí correcte, no? I enganyar no, cap problema, no? Al final este club és molt gran, jo he jugat en el Castelló i pràcticament hem portat els últims anys una trajectòria paral·lela, pràcticament, i sempre és difícil, no? Vindre a este camp a jugar, i tenim que tornar a fer-nos forts en casa, i si ja sabem esta lliga, no? Que si te fas fort en casa i fora va rascant, al final l'objectiu s'aconseguirà.
Vides paral·leles amb el Castellón.
També vas viure, suposo, una situació semblant.
I ell va viure una situació complicada, el Castellón, al seu moment, a la zona baixa.
No, anterior.
19-20 és la que...
La de l'ascens.
No, jo l'anterior encara no estava en el Castelló. Encara no estava en el Castelló. Jo sí que vaig viure en segona, no? Està baix, damunt l'any del Covid, inclús l'any després de baixar, l'últim tram tampoc va ser del tot bo, però bueno, en cap moment, no? Vam estar baix, ni vaig veure perillar, no? la categoria, i bueno, al final són circumstàncies que no és fàcil així de baix, sobretot perquè la confiança, no? de jugadors, i sempre pareix, no? que sempre vas a remolque de les coses, però jo crec que sobretot això, no? Que hi ha temps de sobre per revertir esta situació.
Sí, Carles, benvingut. No sé si abans d'arribar havies vist alguna cosa d'aquest...
Sí, havia vist alguna cosa del Sabadell i ara que porta uns dies treballant, quina és la sensació que li dona? Veient el repte que té aquí per endavant.
Sí, bueno, al final jo quan vaig arribar així, sobretot a l'hora d'entrenar, no, vaig veure que l'equip tenia molta qualitat, no, i que és un equip molt, molt jove, amb molt de dinamisme, i tal volta el que ens fa falta, no, a l'hora de jugar els partits és un poquet més l'altre futbol, no, el competir, no, que se sol dir, i ahí sí que és veritat que ens falten ajustar detallets, però jo crec que l'equip, sobretot quan el veus entrenar, té una qualitat de sobre, no, per no estar ahí, no, el primer moment dius com pot ser, no, que aquests jugadors estiguen ahí baix en aquesta situació, perquè no correspon, no, la qualitat de l'entrenament a la situació de la taula, però també és cert que al final portem una volta i que si l'equip està ahí serà per alguna cosa també, no és una cosa puntual. I bueno, entre el míster i tots tenim el repte d'anar treballant setmana a setmana i d'anar polint, no? I aquests detallets i aquestes xicotetes coses que te fan estar dalt, al mig o baix.
Sí, a la línia una mica del que t'ha convençut per venir i del repte que té l'equip per endavant, vull preguntar també per la figura d'Òscar Cano. Nosaltres l'estem descobrint des de fa algunes setmanes. Tu que ja has treballat amb ell, quin tant per cent té en importància la decisió de venir sent ell l'entrenador? I la segona, com el veus ara que l'has descobert un altre cop en una situació complexa com la que veu viure a segona?
No, jo al final en Òscar esta serà la tercera vegada, no? que hem coincidit, vam coincidir en l'Alcoyano, vam coincidir en Castelló i ara sí, i sobretot a mi personalment, no? La forma de treballar que té en el dia a dia m'agrada esta forma de com veu el futbol, i bueno, jo tampoc noto molta diferència, no? Sobretot en l'època de Castelló, ell sí que va estar, no? En aquesta etapa que comentava el vostre company, que l'equip es va salvar en pràcticament en l'últim segon, no? I jo crec que també està acostumat, no? a aquestes coses i a aquests reptes.
Sí, aquests detalls que t'apuntes, a vegades són aquests detalls, no? De saber patir...
Parlant de detalls, parlant de saber patir moments complicats com els que trobem viure també en el dia del Tarazona, tot i el 3-1. Són aquests moments, els de saber afrontar, aquests moments de gestió.
Dins d'un partit hi ha diversos partits, no? I al final moltes vegades el fer una falta, no fer-la, deixar una contra, no? Saber quan jugar, saber quan ja que treus la de damunt, pues, no és fàcil, no? Des de fora se veu molt, molt fàcil, però no és tan senzill com pareix, i sobretot també té que veure un poc amb l'equip, amb la joventut, no? Jo crec que és un equip molt, molt jove i això t'aporta unes coses molt positives, però per contra també li falta aquest punter d'experiència, podríem dir.
Bé, en ritme de competició podria debutar, si ja parlarem amb el míster d'aquestes possibilitats i de si ha parlat d'alguna cosa de cara al partit contra el Cornellà.
Jo preparat estic, no? I físicament estic, i jo vinc així a estar a la disposició del míster, i al final fins una hora i mitja abans del partit ningú sap qui és titular i qui no, però bueno, jo crec que estem tots preparats, per això vinc de jugar també, que no és que estiga parat, i simplement és conèixer un poc els companys, conèixer un poc la forma de jugar, que com he tingut el míster ja més o menys l'entenc, i tot és més fàcil així, no?
Sí, pensant en el partit del diumenge de Cornellà, o de Palamós, però contra el Cornellà, acaba la primera volta. No sé si ets dels que fa números, no fa números, dels que fa un càlcul mental, el que és evident que la segona volta que ha de fer l'equip ha de ser molt bona per revertir, encara que acabi bé aquesta primera volta amb una victòria. Et trasbalsa molt això? Ets dels que es menja molt al cap amb aquestes històries o viu al dia?
No, jo és que els números a mi no m'han eixit. No, sempre que he fet els números no m'han eixit, perquè al final és complicat, no? Fer números, tu penses agarrar la classificació, contra este guanyarem, contra este bueno, contra... I al final cada partit és un món, i jo crec que l'equip ara mateixa no està per a fer números ni per a mirar la classificació, està més que res per a treballar, per a estar ja no setmana a setmana, sinó pràcticament dia a dia, corregint aquestes cosetes i aquests detalls que ens fan falta, i jo crec que a l'hora del partit hi ha que competir. Està clar que fora de casa, està clar que en esta categoria fora de casa costa guanyar i que no és senzill, però jo crec que l'equip està capacitat, sobretot per això, no? per anar a qualsevol camp i competir, no? Que és l'objectiu.
Li preguntem com va ser rival del Sabadell. Que destaqués les seves qualitats més personals, aquest punt d'equilibri.
Sí, sobretot això, no? Per la zona en la que jugues, no? Pocs riscos i sobretot equilibri, no? I sobretot que no tinc molt de gol. O sigui, no me demaneu molt de gol, que no mai he tingut molt de gol, però bueno, sobretot això, no? L'equilibri, treball, esforç, això esperem que no falti.
L'objectiu col·lectiu està clar.
L'objectiu col·lectiu està clar. I si està convençut de la capacitat d'aquest equip per salvar-se i el seu objectiu personal per venir aquí, què espera d'aquesta etapa aquí al Sabadell?
No, convençut estic, convençut de totes, no? de que l'equip es pot salvar, i si no estaríem així, no? I a més en tot este temps, no? que tenim per davant. I a nivell personal, pues bueno, al final jo estava en el Castelló, encara tinc contrat allí en el Castelló, i l'eixida va ser pràcticament en les últimes hores. Per decisions familiars vaig decidir quedar-me allí prop de casa, i ara pues, el meu objectiu és tornar, no, a competir així en primera federació.
Sí, preguntes per Carlos Rosende. Carlos, buenas tardes. Aparte de la llegada de Carles, aparte de la llegada de Abde, que lo hemos visto ya salir, no entrenar, pero al menos lo hemos visto salir hoy ya de las instalaciones, toca preguntarte obviedades, pero ¿cómo está la situación? ¿Cómo va todo lo que tienes encima de la mesa? Y si tienes previsión, casi te preguntaría, a corto plazo o a medio plazo, dentro de lo que es estas dos semanas de mercado todavía, semanas y pico, de lo que le queda al equipo o lo que te queda a ti en mente por llegar a cerrar.
Sí, nosotros obviamente estamos activos en el mercado ya, bueno, cuando hablamos en la presentación de que el equipo necesitaba cambios a nuestro juicio, en esa línea se lo trasladamos a la directiva antes de llegar aquí. y vamos por ese camino, ¿no? Necesitamos pues probablemente sacar a gente que ha tenido poca participación, que vemos que no va a tener un rol importante en esta segunda parte de la temporada, e intentar traer a jugadores que nos den un salto de calidad, ¿no? No traemos complementos en este mercado, traemos a gente que nos pueda marcar la diferencia y hacernos mejores. En esa línea, pues las dos llegadas que hemos hecho hasta ahora con Carles y con Abde, creemos que es gente que nos mejora, que nos da cosas que no tenía la plantilla, y ese es nuestro camino. Yo tengo las cosas claras de la mano del cuerpo técnico, con el soporte del club, para hacer este tipo de operaciones, que para un equipo que está en la zona baja de la clasificación son operaciones importantes, con lo cual tenemos un respaldo para llevarlas adelante, y contento por cómo se están dando las cosas de momento. Estamos aún en una fase del mercado temprana en cuanto a días activos de mercado, pero bueno, llevamos trabajando ya mucho tiempo en todas estas situaciones. Ya no recuerdo cuándo sería la primera conversación con Carles o con el agente de Carles o con el Castellón, al cual también agradezco las facilidades al Castellón a la hora de poder sacar adelante esta operación, pero bueno, dedicándole muchas horas con un gran interés por darle en mi parcela más recursos al cuerpo técnico para poder conseguir el objetivo.
Li pregunta més per les demarcacions que encara queden i que són demarcacions fonamentals. Es parla del lateral dret, del central, i si hi hauria una tercera operació més ofensiva, si serien aquestes les tres posicions ara mateix.
Bueno, nosotros obviamente detectamos carencias dentro de la plantilla que vamos a reforzar. Ocurre que muchas veces en este mercado, además, que es un tópico, pero es una realidad. Es complicado el mercado de enero porque hay situaciones que parece que las tienes, luego no se acaban dando, gente que no se quiere mover. No es sencillo finalizar las operaciones. Inicias muchas y no las puedes concluir, con lo cual el propio mercado te va marcando los tiempos, con lo cual tienes que ir manejando las salidas y las entradas. Nosotros sabemos lo que queremos hacer, vamos dando pasitos cortos. De momento hemos conseguido ir mezclando entradas con salidas, eso nos da también margen para que todo el mundo ahora pueda estar inscrito, con el tema de Carles, con el tema de Abde, para el partido en Cornellá. Intentamos hacer situaciones parejas en la medida de lo posible, muchas veces no pueden coincidir en las posiciones porque es imposible, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros sabemos lo que queremos, tampoco te puedo dar mucha más información, y sí es cierto que estamos abiertos a situaciones que nos puedan mejorar. No sería inteligente por mi parte pensar en que si hacemos dos cosas que son muy evidentes, pues ya estaría. Nosotros, si podemos hacer cosas que nos puedan mejorar, las vamos a hacer.
El calendari de les operacions, tant de sortida com d'entrada, si hi ha alguna cosa propera i si hi ha alguna incorporació propera.
Alguna situació que se podria concretar pronto. Lo ocurre que yo lo digo aquí ahora y hasta que no esté firmado, pues no lo puedo asegurar al 100%, pero si os digo que puede haber algún movimiento más, o salida o entrada, pero bueno, alguna cosa más en estos próximos días. Ya digo, estamos trabajando dedicándole mucho tiempo y mucho interés, porque creemos que el mercado es muy importante para el club en estos momentos, y con seguridad, con convicción de lo que tenemos que hacer. Así que bueno, podría haber alguna novedad pronto.
Sí, yo por mi parte, la última, Carles, te la quiero hacer. No hemos tenido oportunidad de hablar y me gustaría, por mi parte, al menos ese capítulo dejarlo cerrado, pero es evidente que es la primera vez que te tenemos delante después de todo este episodio con los supuestos inversores italianos, con ese cambio de propiedad que iba a haber y que había estado ahí sobrevolando en el ambiente. Te quiero preguntar un poco, casi, no sé si a título personal, pero ¿cómo lo habéis vivido? Te pregunto por a ti, cuerpo técnico. En algún momento incertidumbre, en algún momento nervios, no sé si os ha podido despistar, ya vimos que en el partido no, pero si ha podido despistar todo esto.
No, y nervios no, hay que separar las cosas importantes de las que son menos importantes, entiéndeme, al final este es nuestro trabajo. Yo creo que todos los clubes pueden estar sujetos a la compra de un inversor en esta categoría. Yo me centro, lo decía el míster el otro día, y creo que está muy bien explicado, te centras en lo que puedes controlar. Yo no he tenido ningún parón en cuanto a mi trabajo, es decir, a mí nadie me ha frenado en mi línea de trabajo, que es lo que más me preocupa a mí en este momento. Seguimos haciendo las cosas. A mí internamente se me había trasladado que era muy difícil que esa operación fructificase, y yo, centrado en lo mío y siguiendo nuestro camino. No, a mí no me puede despistar nada de todo eso. Ya digo, son cosas que son ajenas a mí, yo no las controlo. El club tiene su propiedad, están trabajando en lo que tienen que trabajar ellos. Se me da plena autonomía en mi parcela, que yo es lo que demando. Y muy contento en ese sentido, ¿no? Porque yo, a mí se me están dando los medios y la autonomía, que un director deportivo no puede pedir más en un club. Así que hacia adelante y también, si me permites, muy agradecido al apoyo que nosotros sentimos, que es algo desde que hemos llegado a la ciudad, tanto el míster, Elías, yo, que hemos llegado en un momento parejo, muy, muy agradecidos a la gente. Al final vives el día a día de la ciudad, te para la gente muy animada, con ganas de venir al estadio, contenta con los resultados, que además siempre se pueden mejorar los resultados, porque como decía Carlas, nos falta dar ese pasito adelante también fuera de casa, pero muy contento con el club, con la ciudad. Yo solo puedo decir cosas buenas y creo que ese es el camino para todos, ¿no? Que la gente nos vea, gente cercana, reconocible, que viene aquí a hacer un trabajo, a ayudar al Sabadell, que estamos encantados estando donde estamos, que estamos agradecidos estando donde estamos y que nos vamos a dejar todo por sacarlo adelante.
Doncs fins aquí la roda de premsa, i ara arriba aquell moment. Carles Salvador no ha d'anar al vestidor perquè, com hem dit abans, Adri ha fet tota la roda de premsa ja vestit amb roba de partit i amb aquest Carles a l'esquena, i aquest 18 ja estampat també pel Jordi Bransuela a la samarreta, número amb el qual, doncs, si Òscar Cano així ho considera oportú, el podrem veure, no sé si d'inici, no sé si uns minuts, no sé si escalfant simplement, però sí que m'atreviria a dir, i suposo que estàs d'acord, Adri, que segur que com a mínim a la convocatòria i viatge de Palamós, això ho podem garantir que el castellonenc hi serà.
Jo fins i tot diria que potser de titular, directament. O sigui que... Com és allò de lo ve lo doblo?
Doncs mira, aposta queda feta.
Per cert, Abde té dorsal ja, no?
22. Hem dit que Carles Salvador hereda el de Biel Ferrés. En el cas d'Abde, doncs heredarà el de Guillem Naranjo, el 22 a l'esquena. I no sé si el veurem en aquest cas fins i tot abans de la presentació.
Doncs veurem, suposo que sí. Alguna cosa més des d'aquí o marxo cap a Cornellà?
No, pots marxar tranquil·lament, perquè mira, ara amb la bufanda que li portarà també l'Agustí Bernat, el cap de premsa del Sabadell, fent sortida a un estadi que coneix com a rival, en aquest cas, però avui aquest cartellet que posa no trepitjar la gespa, gràcies, ens el saltarem una miqueta, ni que sigui aquí a tocar de la tribuna per fer aquestes fotografies de rigor protocolàries del nou jugador del Centre d'Esports Sabadell, Carles Salvador.
Us deixo fent feina per aquí, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
Per aquesta secció ja han passat jugadors i tècnics com Alfred Planas, Xavi Calm, Agus Medina, Eloi Gila o Fito. Han estat també el Cornellà i el Sabadell, Jordi López, Guillermo Fernández Romo, Pellegrí, Valentín, Juvenal, Jaume Berlanga, Fran Piera, Cravioto, Oscar Sierra, Hidalgo, Manu Torres, Max Marcet, Estallés, Pol Moreno, Ramon Folk o l'actual jugador del Sabadell, Ricard Pujol. Avui, però, ens quedem amb un altre lateral esquerrà.
Eudald Vergés, nascut el maig del 97 a Torelló, es va formar, entre d'altres, al Manlleu, l'Adam i el Mercantil. Com a sènior va debutar a l'Hort abans de signar per l'Hospitalet, equip en el qual va jugar més de 100 partits, repartits entre tercera i segona B. L'estiu del 2021, l'any de la fundació de Primera Federació, va fitxar per l'Andorra. El conjunt pirinenc va jugar 30 partits, entre Lliga, Copa del Rei i la final de campions del play-off, que va perdre contra el Racing de Santander. La temporada següent va aterrar a Sabadell en forma de cessió. El conjunt arlequinat va disputar gairebé 900 minuts en 13 partits i va servir dues assistències de gol. Després de mig any, com a arlequinat, va tornar a sortir cedit a l'hivern, en aquest cas a la UD Logroñés, amb el qual va jugar 15 partits i va patir un descens. Aquest estiu, ja desvinculat de l'Andorra, va fitxar pel Cornellà, sent titular en 16 dels 17 partits. Per tant, un habitual als esquemes de Gonzalo Riutort. Només s'ha perdut el partit contra el Rayo Majadahonda per sanció. En total, suma 182 partits com a professional als seus 26 anys.
Eudald Vergés, què tal, com estàs?
Bon dia, tot bé, i vosaltres?
Bé, aquí fent una mica de prèvia de l'últim partit de la primera volta, repassaven números ara teus, un fix als esquemes del Cornellà. Has trobat aquesta regularitat que buscaves?
Sí, al final és el que buscava l'any passat, no ho vaig acabar de trobar i ho he trobat aquest any al Cornellà.
Creuem l'equador de la Lliga aquest diumenge. Porteu una victòria en els últims 6 partits, però és veritat que va ser en l'últim enfrontament a casa contra el Lugo. Com està anant en clau col·lectiva aquest any?
Bé, la veritat que bé, vam començar molt bé. Ara hem tingut unes setmanes més complicades, una victòria de 6, com dius. Crec que vam tenir una baixa important, com és Clau Mendes, que era el pitxitxi de l'equip, i l'hem trobat a faltar potser més del que ens pensàvem, però ara ja intentar un altre cop fer-nos força en casa i guanyar a casa.
Dies de canvis, també, no només a Sabadell, també a Cornellà, vèiem a Niang, canvi de Melilla, l'arribada de Robert Simón, que ja s'ha entrenat avui. Bé, un habitual, també, això dels moviments en el mercat de gener.
Sí, així és. Tots els equips intenten reforçar, jugadors que potser tenen menys minuts o no acaben d'estar contents, volen canviar d'equip per intentar nous projectes i molt moviment.
Com porteu això, per ser, d'entrenar a Cornellà, com veia avui que havíeu entrenat al Municipal, però anar jugant entre Sant Adrià i Palamós?
No és el més còmode del món, sent sincers, però bé, ens adaptem. Som un equip que ens hem d'adaptar a moltes circumstàncies, com per exemple del camp i altres coses, i intentem afrontar-ho la millor manera possible.
El teu pas per aquí, per Sabadell, és ben recent, però des d'aleshores la veritat és que aquí, a Logroño, t'has fet un fart de patir a la part baixa de la classificació en diferents places. En un context així com el que pot tenir ara mateix el centre d'esports, què és el que s'ha de tenir? Què prioritzaries tu?
Tenir tranquil·litat i seguir confiant amb el que fas. La veritat és que el Sabadell bona plantilla, crec que nosaltres amb el Logroñés l'any passat va ser una circumstància tan similar que crec que amb jugadors hi havia bon equip, però a vegades les coses juntes no acaben de funcionar. Però seguir treballant i creure'm que sortirà endavant.
Aquí hi ha hagut molt canvi també a la banqueta. Amb Òscar Cano l'equip ha sumat els mateixos punts en 5 partits que en tota la Lliga. Què et sembla més perillós d'aquest nou conjunt arlequinat?
Bé, crec que l'equip està treballat, està més fort en defensa, que crec que patien més sobretot en defensa, i els jugadors, la plantilla, ja la té bona i faltava potser ficar una mica d'ordre defensiu, que crec que ho han fet ara últimament.
Sobre el partit de diumenge, aquest Cornellà-Sabadell, tu quin guió d'enfrontament esperes o com esperes que surti el Sabadell en aquest partit?
Bé, crec que serà un partit igualat, que crec que juguem dos estils de joc una mica diferents, però amb certs punts similars, i crec que serà un partit igualat com tots els de primera ref, que es decidirà per detalls.
La plantilla, per cert, ha canviat força, però sí que queden companys del teu mig curs aquí. Qui et ve més de gust veure i per què aquesta setmana?
No, amb tots. La veritat és que l'any passat hi havia molt bon grup. Amb alguns hem seguit mantenint una mica de contacte, tot i ja no jugar junts, i la veritat és que bastant amb tots, tant Gualda, Carrión, Estals, bastanta gent, una mica tots, la veritat, hem mantingut contacte bastant amb tots.
Algun missatget ha caigut, no?, per tant, a la prèvia del partit, o no?
Aquesta setmana no, altres setmanes potser sí que ens havíem escrit, i aquesta setmana no.
Acabo el partit, clar, el Cornellà sempre surt totes les temporades amb aquest cartell d'equip modest, d'equip que lluita per mantenir la categoria. El considereu allà un duel directe?
Bé, si ho preguntes a principi de temporada, potser vés dir que no. A dia d'avui segurament sí. És un equip que al final, després de la primera volta per classificació, estem a llocs més o menys semblants per circumstàncies A o B, i a dia d'avui som rivals directes.
Doncs Eudald Vergés, que ens saludem a Palamós aquest diumenge a les 5, aquest partit Cornellà-Sabadell contra el teu ex-equip. Una abraçada, cuida't molt.
Perfecte, moltes gràcies. Ens veiem diumenge.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos minuts i tres quarts de dues. Feta la pausa per la publicitat, continuem encara parlant del centre d'esports. Ara amb Eudald Vergés parlàvem d'aquests moviments que hi ha sempre en un mes de gener. Era un secret a veus en els últims dies, però finalment va ser ahir quan el Real Zaragoza, el Sabadell i el Teruel van fer oficial aquesta operació a tres bandes. Guillem Naranjo, rescindit aquí a Sabadell, es trenca la sessió amb el conjunt saragossà, que l'envia ara a un altre conjunt de la categoria, com és l'equip turulenc. Per tant, el saludem també en directe des de terra aragoneses. Guillem Naranjo, què tal, com va tot?
Hola, bona tarda.
5 partits de Lliga amb el centre d'esports, 128 minuts, cap titularitat. M'imagino que no ha estat el que t'esperaves quan vas signar, no?, aquí a Sabadell.
Bueno, doncs no, la veritat, però bueno, al final és futbol, sí que és veritat que va haver-hi una lesió pel mig, però bueno, ja pensant en el futur, estan agraïts d'estar allà i d'això.
Just anava a preguntar això. O sigui, la segona pregunta en el guió era en quina mesura t'ha condicionat haver arrencat el curs quan vas començar aquí amb aquesta lesió que vas patir a l'espatlla i que m'imagino que, clar, ja comences amb el peu, no?
Doncs sí, la veritat. Va ser la setmana d'abans de començar la Lliga, jo em sentia molt bé i, bueno, van ser un mes i mig, dos mesos de parat fora, després la recuperació i, bueno, després sí que vaig entrar a poc, però bueno, després jo penso que estava bé, estava entrenant molt bé, i bueno, sí que és veritat que no s'ha reflexat en minuts, però bueno, jo estic molt tranquil amb el meu treball i amb com he entrenat dia a dia i que ningú pot dir una mala paraula sobre mi.
23 anys, era la primera experiència a Primera Federació, suposo que ara, tan jove, la clau és tenir minuts, és jugar.
Sí, sí. La clau és, bueno, per tot jugador, sigui veterà o jove, la clau és jugar. Sí que és veritat que, bueno, quan ets més jove, pues sí que l'important és acumular experiència i, bueno, per això aquest moviment, però, bueno, com he dit abans, sense ningú rancor ni ninguna mala paraula, al final tots ja m'han tractat bé. I, bueno, això, el que es busca és jugar i per això aquest moviment.
Serà arribar al directe ara, al Teruel. No sé com ha anat la rebuda els primers dies. També repte difícil el que tindràs allà al conjunt aragonès, eh?
Sí, bueno, un repte bonic. Sí que és veritat que és difícil. La rebuda molt bé des del cos tècnic fins al director esportiu i els companys. Però, bueno, al final és un repte bonic per mi perquè al final al Terol el que li fa falta són gols i jo el meu objectiu és marcar els màxims gols possibles, o sigui que tant d'abans puguem ajudar tots dos.
Tornaràs, de fet, a la nova Creu Alta?
Sí, sí, això pensava l'altre dia quan vas fitxar i, bueno, sí, tocarà tornar.
Vas tenir més ofertes en aquest mercat, entenc que al final era prioritari d'entrada continuar la Primera Federació després d'aquest salt endavant que havies fet, com deia abans, fitxant aquí a Sabadell, aquest salt de categoria, i a més tu estàs cedit per part del Zaragoza, que al final el Teruel entrena a Saragossa i, per tant, suposo que per tu, tot i que ets del Prat, ets d'aquí, però és com tornar a la que era casa teva, no?
Sí, bueno, sí que és veritat que tenia diverses ofertes, tant de Primera Federació com de Segona. Sí que és veritat que la Segona Federació no volia tornar perquè entenia que ja amb els dos anys que vaig fer ja era com deixar-ho endarrere i intentar ja, entre cometes, consolidar-me a Primera Federació. Però bueno, per mi era la primera opció de sortir. Sí que és veritat que ja a l'estiu vaig tenir les meves dues opcions eren Sabadell i Terol, al final per tema de comoditat, perquè era el Sabadell i es va triar aquesta, però bueno, ara seguien tenint interès en mi i jo seguia volent anar allà, o sigui que tot s'ha donat rodat també.
Acabo, Guillem, preguntant-te pel futur en clau arlequinada. No sé al Sabadell com creus que li anirà el mig curs que queda.
Pues jo crec que li anirà bé, perquè al final s'ha notat molt el canvi des del des de que ha arribat el nou entrenador, ja només amb, no només amb punts, sinó amb la solidesa de l'equip, amb com es planta els partits, i jo crec que li anirà molt bé. Ja s'està veient al camp i s'estan donant els fruits del treball, i jo crec que anirà bé.
Doncs Guillem Naranjo, ex-Arlequinat, a partir d'ara jugador del Teruel, que tinguis tota la sort del món i que puguis gaudir de molts més minuts. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Obrim bloc poliesportiu amb 8 waterpolistes de l'Estelpool Natació Sabadell que juguen avui les semifinals de l'Europeu Femení. La selecció espanyola, amb 5 jugadores del club, s'enfronta a les 7 a Grècia, l'únic semifinalista en el qual l'Estelpool no hi té representació. Bea Ortiz analitza així l'equip hel·lènic.
Las griegas las conocemos ya suficiente, ya están más conocidas a nosotras. Sabemos cómo juegan, sabemos cómo son. Ellas tienen un objetivo muy claro, que es conseguir el pase a la final para poder conseguir el billete a París. Y van a ir muy duras desde el primer momento hasta el último, así que tenemos que salir muy fuertes, salir en bloque tanto en defensa como en ataque y poner en el agua todo lo que hemos estado trabajando.
A un pas, per tant, de la final, la waterpolista terrassenca de l'Estelpool Natació Sabadell també ha valorat el camí que han fet fins ara, arribant invictes a aquestes semifinals del Campionat d'Europa.
El análisis un poco hasta ahora ha sido que la verdad es que es una buena valoración, una valoración muy positiva. Tenemos todas las victorias. Pero bueno, no solo fijarnos en la victoria, sino un poco en el trabajo que hemos hecho, ¿no? Tanto en defensa como en ataque. Hemos conseguido dejarnos en el agua todo lo que hemos trabajado hasta el día de hoy y bueno, tenemos dos partidos todavía por delante para dejarnos la piel.
A les 7, Espanya-Grècia, després a 8:45, Països Baixos-Itàlia. El cantó neerlandès Marche Keuning i Sabrina van der Sloot, el transalpí Sofia Justini. Tot això a Eindhoven, a Croàcia. La selecció espanyola masculina coneixerà avui a les 5 si el seu rival a quarts és Geòrgia o Romania. I el Cercle Sabadellès va celebrar ahir l'històric Campionat de Catalunya de tennis per equips masculins, assolit a mitjans del mes passat al Prat, eliminant la Salut, el Polo i el Barcelona, amb remuntada inclosa èpica a la final. Els de la carretera de Bellaterra van aixecar així el seu primer títol i el primer títol d'aquest tipus d'un club sabadellenc. Òscar Hernández, capità de l'equip, explica la importància que té pel Cercle aquest Campionat de Catalunya.
És molt important pel club, per tot el que significa i per tot el que representa, doncs, que avui estiguin aquí molts xavals de l'escola, molts xavals que jo crec que una mica ens tenen com un mirall. Jo crec que els miralls sempre són importants, que els petits puguin veure com els grans van aconseguint coses i que algun dia, doncs, ells també ens donin el relleu i ells siguin els que puguin aconseguir un títol d'aquestes característiques.
A l'acte hi eren els tennistes que es van proclamar campions, el president Joan Carles Riba, Jordi Tamayo com a president de la Federació Catalana de Tennis i també els regidors Eloi Cortés i Katia Botta.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Futbol sala amb el Sergi Parc. Sergi, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Amb diverses qüestions per tractar. Comencem per la segona B masculina, que es reprèn aquest cap de setmana i que ho farà amb un gran partit pel Natació Sabadell.
Sí, els de Pau Machado visiten el segon classificat del grup, el Manresa, la sempre complicadíssima pista del Pujolet. Un partit de vital importància pels dos equips per intentar no allunyar-se més dels seus respectius objectius. En el moment, per cert, que es tanca ja la primera volta de la competició. Fixant-nos en els nedadors, Adri, sensacions estranyes quan es va dir adéu al 2023, en què es van encadenar 3 derrotes seguides, és a dir, que el club no guanya des del derbi contra la Pia i s'ha allunyat a 5 punts del play-off després d'estar-se a bona part de la Lliga dins d'aquesta zona noble. Per tot, Machado, l'entrenador, espera revertir la dinàmica ja mateix.
Jo crec que Manresa i l'Anuncia estan com una mica un punt per sobre que la resta, però bueno, jo crec que hem d'anar a intentar competir el Pujolet com hem fet altres dies, i llavors hem de buscar solucions, hem de buscar com potser canviar coses i ja està, deures.
Deia Machado, Manresa i la Nucía un punt per sobre. Doncs bé, els del Bages van perdre el seu primer partit en el darrer compromís del 2023, justament contra la Nucía, i s'han quedat a 4 punts de lideratge que, evidentment, ocupen els alacantins. A tot això, Adri, serà un dia especial també pel mateix tècnic nedador Pau Machado, ja que tornarà a la que va ser casa seva fa uns anyets.
Això serà dissabte, a 6:45 de la tarda, una hora més tard, Parc, el duel entre el València i l'Escola Pia.
Sí, també va acabar amb males sensacions l'any l'equip de Pedro Donoso, sumant un punt dels últims 15, i la millor oportunitat per trencar aquesta dinàmica i allunyar els fantasmes del descens es presenta aquest dissabte amb la visita al penúltim classificat, i així ho espera també el jugador Jordi Cerdà.
Estem d'acord que és un partit molt important, que anirem a guanyar, anirem a aconseguir els 3 punts. València va començar fluix al principi de temporada, però s'han anat refent i ara pues, han encadenat bons resultats. A partir d'aquí serà un partit molt complicat, més a terres valencianes, que ja sempre costa, després d'un viatge. Però bueno, nosaltres confiant 100% en els nostres jugadors i en el nostre staff, i segur que això ho acabem tirant endavant.
Per treure una mica de pressió als escolapis, la Pia té 5 punts de marge sobre el perill. El València, en canvi, està a 4 punts de sortir-hi i, per tant, té més urgències.
I també es torna a posar en marxa la Divisió d'Honor Catalana Femenina i juga el futbol sala Sabadell Femení, que defensa lideratge aquest dissabte a 6:45 a Cal Balsac.
Sí, davant del cinquè classificat, l'Indústria Santa Coloma, les de Xavi Muñoz acumulen 8 victòries, un empat i cap derrota aquesta temporada, però el tècnic creu que en aquesta lliga poden perdre contra qualsevol rival la seva condició d'invictes.
Hi haurà un dia que tocarà perdre, perquè la competició és una competició molt complicada, Divisió d'Honor, hi ha equips molt bons. Qualsevol equip, des del primer a l'últim, et pot guanyar. I també l'exemple és que abans del partit de Glòries, Glòries era l'equip que ho havia guanyat tot.
Que, per cert, Parc, ho dèiem ahir en la prèvia, les creualtenques venen de jugar Copa Catalunya i d'avançar la ronda amb molta solvència.
Sí, resultat d'escàndol, ja que aquest futbol sala Sabadell femení no va tenir pietat del Can Cuyàs, de dues categories per sota, i va signar un 0-14 allà a Montcada i Reixac. Per fer-vos una idea, van marcar totes les convocades pel tècnic Xavi Muñoz, a excepció de les dues porteres. El rival a la tercera ronda, per cert, sortirà del vencedor de l'Àtico Les Glòries, que juga el dilluns que ve. Per tant, podríem tenir derbi a la competició masculina. Ahir també es va jugar el Safanós de 2-2 i els sabadellencs van caure eliminats als penals 3-4.
Doncs podria tenir un punt de picant aquesta propera ronda, si és un derbi sabadellenc o si és un Sabadell Les Glòries. Gràcies, Sergi Parc, fins ara.
A tu, Adri.
Informacions en format més breu. Tenim en marxa la votació pels Premis Fosbury 2023, la sisena edició, amb 4 sabadellencs que opten a ser finalistes. Remei Prat, jugadora del Sant Quirze d'handbol i especialista en handbol platja. També la tenim jugant, de fet, avui, semifinals de l'Europeu, a la Judit Forca, waterpolista de l'Astelpool i de la selecció. Ari Costa, com a tenista especialitzada en el món de la platja i la millor classificada de les sabadellenques fins ara en aquesta enquesta. I en categoria masculina, l'únic de la ciutat és l'esquaixista Iker Pajares. De moment són 60 els candidats en cada categoria, en homes i en dones, i accediran a la final els 10 més votats. L'enquesta acaba al web de Fosbury, fosbury.cat, el 19 de gener. A més, Sabadell serà la seu dels Campionats de Catalunya de Joves 2024 de tenis taula, al pavelló Nord. Serà l'escenari d'una competició que es durà a terme entre el 23 de març i l'1 d'abril i que inclourà totes les edats entre prebenjamí i sub-21 amb l'organització de la Federació Catalana de Tenis Taula en col·laboració amb el Club Natació Sabadell, que serà el club anfitrió. I a les portes del segon cap de setmana del 2024 es reprenen un bon grapat de lligues i algunes ho fan amb duels directes a la part alta. És el cas, per exemple, de la primera nacional femenina, de voleibol. Abans de les vacances van deixar el Natació Sabadell de volei femení segon a 2 punts del Barça B, i aquest diumenge tanquen la primera volta visitant la pista del Paterna Liceo Valencià, empatat a punts amb les de Xavi Perales. Nerea Montori, col·locadora i segona capitana de l'equip, ha alertat de la visita a les anomenades hienes.
És un partit trampa, perquè a més de tot això li has de sumar que mentalment tens la idea que estàs començant la segona volta de partits, però és mentida. És l'últim partit de la primera volta. O sigui que encara li sumes que aquest equip no el coneixes, que no t'has enfrontat, i bueno, naturalment no és excusa, però el viatge també serà complicadet perquè juguem el diumenge a la una, així que sortim d'aquí de matinada. Però, bueno, quina millor forma de començar l'any que amb aquest repte? i esperant que tot surti bé i amb molta energia, i si l'assolim, bueno, serà un xute de vitalitat per seguir amb la Lliga brutal.
Un pèl abans del que deia Montori, a dos quarts d'una arrencarà aquest duel a Paterna. El masculí, per la seva banda, no reprèn la Superliga 2 fins al dia 20. I acabem amb rugbi perquè la segona catalana femenina també es reprèn amb un duel que té el seu punt de morbositat. Les Filadores del Vallès, la fusió del Sabadell Rugby Club amb les Carboneres de Terrassa, reben les Tintoreres, l'equip en el qual estava integrat el conjunt sabadellenc la temporada passada. Bet Graner, l'entrenadora, s'ho pren com un derbi.
Nosaltres, com a staff, sí que plantegem una estratègia de partit, però em penso que per mi és un derbi, no? Com que l'any passat estàvem fusionades amb elles, les conec la majoria de jugadores com juguen i encara em faig amb algunes d'elles. Llavors, serà una sorpresa, perquè sé que elles també estan treballant i també estan preparant per mantenir-se líders i poder pujar de categoria, llavors per nosaltres és un repte.
A la taula, les Filadores són terceres amb 10 punts, mentre que les Tintoreres són l'únic equip que ha guanyat els 3 partits d'aquesta segona fase. El duel arrencarà diumenge a les 12 a les Fonts. I el dia abans de tot això haurà jugat el masculí, que disputa el seu segon partit a segona catalana. Segurament sigui anecdòtic, però tant el rival al Manresa com el Sabadell Rugby Club tanquen ara mateix la classificació després de perdre el primer partit abans de Nadal. El tècnic Josu Quintana apunta un altre factor que marcarà l'enfrontament.
És a Manresa, amb un fred que farà, o sigui que hem d'anar ja mentalitzats a lluitar un partit de rugbi de veritat amb un equip que és molt sòlid, que tenen jugadors amb molta qualitat, i és un partit decisiu, ja, des d'aquí el segon partit ja marcarà una mica quin és el nostre futur.
El Congost, a la capital del Bages, es disputarà aquest partit dissabte a les 4. Ràpidament repassem el menú del dia de demà amb el Pau Vituri al capdavant del programa. Demà, un divendres, dia de prèvia del Cornellà-Sabadell. Roda de premsa d'Òscar Cano, en directe Gonzalo Riutor, l'entrenador afincat a Sabadell del Cornellà, i les estadístiques. Tindrem futbol juvenil al Sabadell B, la prèvia d'un derbi de segona catalana, Can Rull, Rómulo Tronchoni, Sabadell Nord, i entre d'altres coses també waterpolo i la prèvia de l'europeu, que demà comença la selecció espanyola a Mannheim. A Alemanya, parlo d'handbol. Pocs segons queden perquè siguin les dues, per tant, recullo estris i marxo, deixo el meu lloc a la Núria García i als companys informatius. Això sí, abraçada des de l'altra banda del vidre, al control de so de la Beatriz Aguilar. Que passeu un bon dijous. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.